Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
I 9 minuts d'aquest dimarts 28 d'abril, segona hora del Sant Cugat a fons del dimarts. Ja ho sabeu, és dia de música aquesta setmana amb la cap de musicals d'aquesta casa, Jéssica Soto de Sos. Molt bon dia.
Molt bon dia, Alba.
I a més avui amb una excel·lent companyia, oi?
Sí, si et sembla, posem primer aquest tema que ja té preparat el Xavi i després expliquem qui interpreta aquest tema.
Som-hi.
Ella és Premi Ciutat de Sant Cugat 2014 per la seva excel·lència musical, que ja tenim, ja estem escoltant. És guanyadora de diferents premis d'interpretació amb la flauta i el més recent, de fet, l'acaba de rebre el passat diumenge, el Premi Especial 20è aniversari del concurs d'interpretació musical per a joves, l'Arjau. Ella és l'Elisabet Franc. Molt bon dia.
Bon dia, Jessica.
Molt bon dia.
Recent, el diumenge, a l'Auditori de Cosmocaixa de Barcelona, encara no l'has rebut, però sí que va haver una gala, no,
una gala de
presentació de la guanyadora.
Exacte.
És per a joves intèrprets, però en aquest 20è aniversari han fet una excepció.
Sí, el concurs es podia fer fins als 29 anys, jo l'havia fet de molt joveneta, fa 15 anys, i aquest any, per celebrar el 20è aniversari, el que vam voler fer és convocar un premi especial per antics concursants, que era fer mitja hora de repertori, i llavors donaran aquest premi que el lliuraran el dia 4 de maig al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Hem de dir, Alba, que eren 3.000 participants que tenien l'oportunitat de... No, 3.000 participants que tenien l'oportunitat de presentar-se a aquest premi, i no sé finalment quan us vau presentar.
No, no n'hi va haver tants, ni molt menys. Però van dir això, que durant aquests 20 anys havien fet el compte i que al llarg de 20 anys havien passat 3.000 persones per aquell concurs.
Finalment, ella va ser la guanyadora. I ella davant d'una càmera. Explica com va ser, com es podia presentar.
Clar, en el cas aquest, com que no sabien si aniria molta gent, com que no hi havia horari físic, no haguéssim pogut passar tots, el que demanaven era una gravació, un enregistrament de mitja hora, de repertori lliure. Però que era el que comentàvem abans amb la Jessica, que a vegades és més incòmode fer una gravació
que
davant en directe, exacte, perquè no tens la frescor aquella, ni la xispa aquella, no la guspira aquella que et dona de nervis, però que et fa reaccionar. Tocar davant d'una càmera és... No, la veritat és que no ho vaig passar bé.
El passa de gravar-se davant d'una càmera a actuar davant de 1.000 xinesos?
Sí.
Just ahir?
Just ahir a la nit, al casino de l'Aliança del Poble Nou.
Ha participat en un dels programes de més audiència a la Xina.
I com t'arriba aquesta proposta, Elisabet? Perquè és boja, literalment.
És boja, i si ho haguéssiu vist ahir, era surrealista. En aquest cas em va venir perquè des de fa uns mesos m'ha agafat una agència d'artistes que es diu Cultural i Concerts, i una part de l'agència està intentant promoure l'activitat a Xina, a Qatar i llocs així. I d'aquest programa m'han dit, mira, doncs justament farem una Spain Tour, que anirem a Barcelona tal dia, es farà un càsting.
Són els mateixos que havien vingut a gravar els castellers?
No, jo també ho pensava, però quan ho vaig veure la setmana passada, dic, seran els mateixos? No,
com que em parlaves ara d'aquest tour, he pensat...
Sí, sí, dic que no. Jo també ho vaig pensar, dic, seran aquests? Però no, eren uns altres, i es va passar el programa, el presentador i tot, i llavors el que jo no sabia és que estaria ple, però a mi m'han dit, has d'anar a gravar, 5 minuts, una peça, i dius, ja ho tenien tot triat, i jo pensant, bueno, gats. Mira, si no surt bé, sempre es pot repetir tot i ja està, serem quatre gats i... I
el
ja
càmera una altra vegada.
El càmera una altra vegada. Jo estava ja amb el coll, que bueno, ja ho podeu sentir amb la meva veu, una mica així de cansament ja. I dic, anirem repetint i ja està. I diuen, no, no, és que es fa la gala en directe aquí al casino i tu surts al minut tal, has de tocar tal, que tots parlant en xino, i dius, jo no entenc res, ni quan van dir el meu nom. Deien, haurà tocat tu, haurà tocat tu. I jo dic, no entenc res.
I tu vas sortir?
I sortir mil persones, allò, flaixos per tot arreu, vull dir, la sensació aquella de, bueno, X-Factor, digue-li com vulguis, darrere d'uns que feien percussions xineses, acrobàcies i paraigua, bueno, tot des... clar, perquè tots els que havien passat eren xinesos, i llavors de cop sortia allà, ara la flautista Elisabet Frank.
I enmig els teus pares intentant gaudir.
Pares, sí, sí, els pares allà al·lucinant. Diuen, des de luego, diuen, ens fas anar a cada lloc i ens portes a cada situació.
Tu havies imaginat mai que t'arribaria una proposta de la televisió xinesa per interpretar una peça amb un programa de tanta difusió i que es desplaçarien un equip de televisió amb mil xinesos per veure't a Barcelona?
No, quan em va trucar el meu mànager, de fet, em pensava que em prenia el pèl, però és una persona molt... Ell és molt amable, fa moltes vegades em fa moltes bromes, no? I em diu, no, tu seràs famosa i farem tal, tal. I em diu, mira, que et porto la televisió xina al casino. I jo, sí, au. Que no, diu que sí, que sí.
És molt descriptiu que en realitat un programa de gran audiència es veu amb un presentador molt reconegut, no? Que la gent està molt animada quan...
Ell, quan va entrar, va ser, vull dir, els que estaven a les balconades de dalt, dius, cauran d'altabaix per fer la foto allà amb l'iPhone, amb l'iPod.
Furor.
Anàvem bojos.
I que un programa d'aquest
tipus... L'Hormiguero xinès o alguna cosa
exemple,
així, no?
Sí, sí, i que sí. Dediquin 5 minuts de que sabem el que costa i 5 minuts de televisió i que dediquin a una interpretació d'una flautista amb música clàssica. Que és tan diferent a la nostra situació a la televisió, no?
Tu vas entendre el context de la teva peça en el programa, Elisabet? T'ho van explicar o va ser allò sortir, interpretar i gaudir? El vas gaudir almenys l'experiència,
sí,
tot i la raresa i el surrealisme?
Al primer moment no, perquè és això, és tan surreal que dius, on estic? Què està passant? No reaccionava. I a part el que us deia abans, que el que havíem entès nosaltres, no jo, també els de l'agència, era que estaríem sols, que es feia una gravació tranquil·lament i tot, i dius, no, és que ets part de l'espectacle. I veus allà tothom vestit, i dius, clar, mira, no, amb un vestit llarg, amb cua, dic, com ara amb el trepitge, i dius, clar, tu calcules, dius, ja sortiràs quieta. Clar, llavors, aprenent a caminar amb el vestit, 10 minuts abans, a girar la cua, no trepitjar-la, dic, clar, dic, bueno, jo què he de fer aquí, tocar, dic, ja... Una mica així, no,
tota una experiència.
Tota una experiència. Però clar, al moment de sortir, els nervis també he de reconèixer que se'n van anar. Però dius, clar, veus allò, tot de fotos, tot de flaixos i tot, dius, o toques, o toques.
O toques, i has de tocar bé.
I has de tocar bé, perquè saps que no hi havia...
I això pot possibilitar en el futur que tu puguis viatjar allà, hi ha gires, hi ha més concerts, està molt més reconeguda la música clàssica, segurament, no?
Sí, sí.
I aquest és l'objectiu.
Aquest és l'objectiu.
I segurament el futur de la teva trajectòria.
Aviam.
Marxar molt lluny. Això era ahir, Alba, però diumenge, déu-n'hi-do, van a fer un concert... pel tema del premi de mitja hora. Després tenies una actuació... a la tarda, si no vaig xerrar,
no? Sí, a l'Auditori de Barcelona.
A l'Auditori de Barcelona.
Amb la banda municipal, que m'havien convidat aquesta setmana de programa per fer un programa de primera flauta amb la banda, que fèiem el Bolero de Ravel, l'Aprenent de Bruixot, peces molt boniques, i que havíem estat assajant tota la setmana pels matins. I a la nit vaig tenir la videoconferència en Brasil.
Va de càmeres la setmana, Elisabet, oi? Sort que no t'agraden, perquè si t'arriben
no
t'agraden.
No.
Videoconferència en Brasil, que és donar classes, una conferència, vaja.
Sí, perquè vam fer, aquest cap de setmana estàvem fent un curs internacional de flauta, em van dir d'anar-hi, però clar, dic, no puc, és que tinc coses. I diu, doncs, què et sembla si un dia fas una videoconferència d'una hora... parlant de temes des de la tècnica de tocar, com aprendre a memòria peces, com actuar i reaccionar amb els nervis i tot. Dic, sí, cap problema, dic, però jo el diumenge de moment ja d'aquí a aquí ho tinc ple. Diu, no, és a les 6 de la tarda del vecí, són les teves 11.
Del vespre.
Del vespre.
I com es fa una conferència? una videoconferència, com ho vius l'experiència? És la primera o, ja, o això ja és alguna cosa més habitual?
No, no, eres la primera.
També?
És la primera.
Novetats, a més
novetats,
a més, aquesta
sí,
setmana.
Novetats, a dir, sí, sí.
Perquè no tens el feedback, no tens el feedback de la gent.
Déu-n'hi-do, perquè vam projectar un pantalla gran, a mi em van girar l'ordinador i jo podia veure la classe, que eren unes 50 persones.
Era com un Skype.
Era un Skype? No, no, era un Skype, directament, directament. Skype, trucada Skype a les 11 de la nit, i tot de gent allà, i llavors al final feien preguntes, s'acostaven, perquè si tu parlaven des del fons no, no senties res, però diuen, les preguntes, veniu i anem fent.
Déu-n'hi-do. Anem a una miqueta a l'inici de tot això. Aquest any el Josep Ferrer ha estat Premi Extraordinari Ciutat
sí,
de Sant Cugat. Tu ja el tens a casa, el teu, l'any passat. Enguany un altre flautista reconegut de la ciutat el té, i a més l'Extraordinari. Va ser el teu primer professor, el
va
Josep?
Va ser el meu primer professor, la primera persona que m'ha ensenyat a tocar la flauta.
Aquí a l'escola
municipal? A l'escola municipal de música.
Però no vas començar amb la flauta, tu?
No, vaig començar amb piano. Després em vaig passar al violí i la flauta va ser ja de gran, amb 12 anys. Vull dir, per començar a estudiar música era considerat gran. Ja vaig començar amb 12 anys i tot va ser perquè veia el Josep que feia classes i que eren classes divertides, que els nanos s'ho passaven bé. I jo què faig fent piano? Jo me'n vaig a fer flauta.
I per tant va ser una miqueta... Ell és el culpable.
Sí, jo sempre li dic al Josep, dic, perquè a vegades quan parlem tenim molta confiança, xerrem sovint, i em diu, a vegades em diu, Josep, que m'has de treure del currículum, que jo ara ja no m'hi posis, i jo dic, no, és que jo no t'hi trauré, dic, si m'has ensenyat alguna cosa, m'has ensenyat a estimar la música, jo ho dic molt, poder no l'hagués continuat, perquè era jo com a alumne ho he de reconèixer, no era fàcil de petita, era tossuda, no estudiava... Era complicada i pintava, jo crec que hagués pogut deixar la música, no dedicar-m'hi. De fet, vaig començar a universitat abans de fer música perquè dius, no ho tenia clar. I si algú em va fer estimar la música i començar a agafar-hi moltes ganes va ser en Josep.
I quina carrera vas escollir?
Vaig fer comunicació audiovisual.
Un any... I no vas fer sencera?
No, vaig fer un any sencer, llavors va ser quan vaig entrar a l'ESMUC. I llavors vaig intentar fer un any paral·lel tots dos, però va ser horrorós.
Impossible.
Impossible, vaig dir, doncs... M'arrisco, m'hi tiro de cap i provo la música.
I ha funcionat?
Ha funcionat.
Per això t'imaginaves la vida que tens ara, quan eres petita? Era el que volies quan estudiaves? Anaves al conservatori? O t'agradava la música i no sabies?
M'agradava la música, no sabia. Home, esclar, que sé quan veus aquests vídeos no, de gent, de músics que veies que feien concerts, dius, ai, tant de bo algun dia facis concerts. Però, per exemple, coses com la d'ahir que dius... Tens 1.000 persones, o el dia de l'auditori, que ens van trucar ahir, que hi havien hagut 1.860 persones. I dius, i clar, per exemple, el Voló del Rebel comença la flauta sola. I dius, a mi m'arriben a dir això fa 20 anys, quan vaig començar, i dius, no m'ho crec, ni molt menys.
Abans parlàvem d'aquest punt, no? Estàs davant del públic, sobre l'escenari, i aquí en 5 minuts, o un minut, o a l'inici, l'arrencada de Rebel... Has de demostrar totes les hores que portes a l'esquena i aquesta responsabilitat i com acabeu controlant aquesta tensió. És una altra... Forma part de la teva personalitat? Has hagut d'aprendre a relaxar-te?
Has d'aprendre a relaxar-te. Que hi ha nervis i són sempre. I crec que és bo, perquè si no hi haguéssim tampoc pots fer aquella actuació tan especial, no? Jo crec que el punt de nervis és saber-los posar al teu cantó i et donar una energia extra que no tens quan estàs tocant a casa o quan estàs estudiant. Però sí que hi ha tota una preparació de dies abans, ser conscient de dir, vale, tocaré aquí, m'ho imagino, hi haurà tanta gent, has d'estar tranquil·la, has de menjar alguna cosa, has de beure molt abans de tocar perquè no tinguis cap baixón ni res... Intentar descansar, que no és tan fàcil, que dius, clar, t'agradaria fer-ho, però si estàs, com ara em trobava aquesta setmana, dius, als matins assajant, a la tarda donant classes al conservatori, dius, clar, no tens temps per tu, finalment.
Hi ha algun entrenament diari que has de fer?
Home, sí. Tocar...
Físic?
Ah, físic? No, amb això... hauria de fer-ho.
Tocar sempre has de tocar, no? Per exemple, el Matthew Simon, recordo que explicava que ell, per la trompeta, necessita cada dia fer uns exercicis per mantenir els músculs preparats.
En flauta, bueno, bé, amb qualsevol instrument et recomanen molt anar a córrer o natació, però jo no faig ni una cosa ni l'altra. Costa molt.
Quantes hores practiques al dia?
Depèn del temps que tingui, però quan tinc temps puc fer unes 6-7 hores.
Al dia?
Al dia.
Practicant a part de les altres tasques que tens.
Exacte, però clar, quan tens tasques això es dificulta. Dius, clar, ara que ja ho dic...
El dia té 24 hores.
Té 24 hores i et pots aixecar d'hora fins a un punt i pots tocar fins a un punt. Uh-huh. Perquè dius, clar, també els llavis, el cos té una resistència física, té un tope físic.
Però I és abans
una feina.
Sí. I abans d'un concert, allò que diguis, aquest me l'he de preparar a fons, m'he de preparar els temes, perquè entenc que amb la partitura tots els pots interpretar, però potser has de fer una memòria, una agilització de temes que a vegades coneixes més o a vegades coneixes menys. Uh-huh. Què suposa aquesta feina? Quantes hores extra de tocar i de preparar-te et suposa?
Bé, en el cas de la memòria, que és bastant sovint que s'ha de fer a tocar la memòria, el que ajuda molt és anar-ho escoltant. I tu graves una vegada. El que costumo fer és gravar una vegada, tu poses l'iPod i tu vas escoltant i inconscientment va entrant. O abans d'anar a dormir, que diuen quan t'adorms, uh-huh, l'últim que
retén... Aquesta fase.
Exacte, aquesta fase, dius... Doncs jo en aquests casos dius, doncs sempre et poses algo que t'hagis de memoritzar i dius...
I una vegada i una altra, i una vegada i una altra.
Exacte, fins que t'adorms i l'endemà ho proves i dius, bueno, doncs poc a poc. Per un concert has de preparar-te molt de temps, no és allò de dir m'ho preparo una setmana abans. Si és un concert gran, em refereixo, per exemple, aquest del Premi, a mi m'ho van comunicar 15 dies abans, que aviam, ja ho portava les peces perquè era el que havia presentat, però dius... És, tornem-hi, no? Vale que per la càmera va ser incòmode, però dius, clar, ara és diferent. Jo ho he preparat per una càmera, però ara he de pensar que ho he de tocar al Cosmo Caixa amb tot un tribunal al davant i amb la pressió de dir, no he d'anar a guanyar perquè ja m'han donat el premi, però és com, ara no vols anar a quedar malament, no vols dir... Uh-huh. I realment no n'heu trobat cap altre de millor per donar-li el premi. I clar, és sempre una responsabilitat en aquest aspecte.
Parlant de responsabilitat, sempre ho diem, i amb el Xavier Blanc ho hem parlat en alguna ocasió, ell és professor de l'ESMUC, sovint també fa les proves d'inici per poder accedir a l'ESMUC, amb molt poquetes places, malauradament, sí, amb unes proves molt dures, i ell sempre diu, fa pena, sovint molts músics que veus cap als nervis, la joventut també fa, que no poden accedir... Com va ser el tema d'accedir a l'ESMUC? Va ser el punt d'inflexió que et va fer decidir-te, finalment?
Una mica, però és el que dius, hi ha molt poques places, lluitar molt, en el cas de flauta encara
perquè
menys.
Perquè més de flauta encara hi ha menys places que d'altres instruments, oi?
Dues em van sortir l'any que vaig anar jo. I lluitàvem a 20 persones per plaça, però ens vam presentar 40. I clar, dius, ja no només era que tenés bé la prova de flauta, sinó
altres...
les teòriques, clar, hi havia teòriques, hi havia de tot... I que exacte, i el que dius, i que els altres, que toquessis millor que els altres o que un que toca millor aquell dia no toqués tan bé, que pot ser. I jo me'n recordo que va ser horrorós. I ja deien, és molt difícil. I em deien, bueno, ho proves aquest any i si no ho tornem a provar l'any vinent. I jo me'n recordo el final del dia, perquè clar, si entre les 9 del matí, entre tots els exàmens, i sortir a les 8 del vespre. I me'n recordo que mon pare m'estava esperant en cotxe allà davant de l'ESMUC. Com ha anat? I dic, mira, no ho sé. Dic, però que tinc clar que jo no torno a repetir unes proves així. Mai més, dic, perquè ho he passat
la primera
fatal.
I l'última.
Exacte, dic, la primera i l'última.
I així va ser?
I així primera. Va ser, i quan ho vaig dir, dic, bueno, ens vam posar a plorar tots aquell dia.
Però no vas acabar l'ESMUC, no? O sigui que vas acabar
sí,
i després
sí
vas marxar, vas ampliar, diguem,
vaig ampliar.
Fora.
El que vaig fer és l'últim any, vaig fer-lo a distància, però va ser quan havia entrat a París, i l'ESMUC el vaig continuar fent a distància. Anava un cop al mes... anar a fer les classes que ja l'últim curs ja te'l deixen més 8 d'assignatures perquè has de fer el projecte final, que es diu, i el concert i tot, i ja et donen més hores per això. I llavors jo ja vaig fer que em convalidessin les assignatures per poder-les fer a París i anava un cop al mes.
Al Conservatori de...
Nacional de Regió de París.
I per què allà?
Perquè la professora amb la que estava estudiant a l'ESMUC, el seu professor estava allà. I l'escola francesa, per la flauta, és una escola amb molta tradició, hi ha molts llibres de tècnica, de repertori, són tot de professors francesos. I és un lloc clau per anar a estudiar, en el cas de la flauta.
I després vas acabar a Itàlia.
I després vas acabar a Itàlia. Però allò també va ser d'aquells rebots, com el de l'ESMUC, una prova d'aquelles que no te l'esperes i... que va ser quan van treure la plaça per orquestra a l'Acadèmia del Teatre a l'Escala. Dius, clar, il·lusió, aquí no li fa, no? Dius, el Teatre a l'Escala, dius, oh, i tant, no? Però, esclar, dic, això és impossible. I la cosa d'aquella prova va ser que jo anava tan convençuda que era impossible, que vaig dir...
No estaves ni nerviosa?
No estava ni... quasi, sí, no estava ni nerviosa. Me'n vaig posar nerviosa quan vaig veure que anava passant de rondes. Clar, les audicions és allò tan incòmode que es va fent per rondes i seleccions, i és, psicològicament, és duríssim.
Esgotador.
I entràvem a les 9 del matí i surts a les 5 de la tarda. I clar, i al principi dic, bueno, doncs toco i me'n vaig a veure la ciutat, a la nit tinc l'avió per tornar, cap a París i ja està. I llavors que vas passant de ronda a ronda a ronda, i ja quan van dir, a la final accedeixen aquests, que quedàvem 5, dic, ai, que potser hi ha possibilitats. I ja quan vaig veure que allargaven molt la meva prova, van dir, a la final es demanarà això. I ho van demanar, i diuen, tu ens podries tocar això, això i això, a més, i dic, ai. I quan van dir el resultat, van dir, bueno, vine a parlar, que fem el contracte, que hem de parlar, d'aquí 15 dies tens un concert a l'Escala, d'aquí 3 setmanes tens un concert al Bolshoi de Moscou, i dic, però si estic a París, estic en plens exàmens, què faig?
Com ho faig?
Trucant a casa m'han agafat. Ningú que s'ho... Tothom ens vam quedar, va ser una notícia molt bonica. Corrent cap a l'aeroport, perquè havia agafat l'avió cap a París, i dir, en 15 dies m'he de mudar, ja no de casa, m'he de mudar de país... I sí, va ser un drama tot plegat allò.
Podríem resumir que la vida del músic és inestabilitat i sorpreses i...
És nòmada, no? D'alguna manera.
Sí, no et pots agafar, a no ser que tinguis una plaça fixa en un lloc o un treball fixa, has d'estar disposat a això, a dir, poder, ara estic aquí, poder d'aquí un mes estic allà. No ho saps dir.
Què és el millor que t'ha passat a la teva carrera? La millor notícia, la que t'has agafat amb més il·lusió?
El dia que el Sir James Woolway em va dir que m'havia fet Rising Star, suposo. Aquest va ser la millor notícia que hagi pogut tenir.
I el més difícil d'aquesta vida, de la que ens parlaves ara, Elisabet? El més complicat, el que es fa, no més insuportable, però més difícil de portar, el que cansa més, el que esgota?
Les hores que hi ha al darrere. Perquè una mica la imatge em sembla que donem, quan surts a fer un concert dius, ai, mira que maco, o que bonic, em sento molt a dir el comentari de quina enveja que fas la feina que t'agrada, quina enveja que en el teu cas treballes bonic, dius, sí.
Però treballo molt, no?
Però tot el que hi ha al darrere no és bonic, o anar a fer audicions no és i anar a fer concursos, encara dius, ara em porto uns quants. No és bonic l'ambient que et trobes allà.
És molt competitiu?
És molt competitiu. Sí, i a vegades et trobes que dius que hi ha gent que va que va amb mala fe i dius, i això no és bonic, saps? O et trobes que passes de ronda i com que teòricament un concurs és públic perquè es pugui dir que és obert, moltes vegades els que no passen te'ls trobes que a la segona ronda et venen a escoltar i quan entres t'estan mirant amb uns ulls, amb unes mirades que dius...
Que t'arriben
d'aquelles... i has de ser prou fort de dir... Poso una cortina de ferro, penso en coses boniques, penso en el meu i toco. Però és bonic, no ho canviaria pas, la meva feina, ni molt menys. Però també té aquesta part del darrere que bueno, és sacrificada.
És feina, però també ha d'haver una base innata de la persona.
Sí, això sí.
El futur com te'l planteges? Fent gires, viatjant, estant estable, sent professora o en una orquestra de solista?
La veritat és que després de les últimes experiències no ho sé dir. Abans sí que quan em feien aquesta pregunta dius, no, vull estar en una orquestra i tal. Ara no, dius, això d'anar fent concerts sí, cansa, però és una novetat sempre, no? És una il·lusió, que dius, són experiències que si estàs en una feina fixa no la pots tenir. De moment, intentar tirar per aquesta línia, que és molt difícil, perquè cada cop la figura del solista hi és menys. I també estar en una orquestra és el que dèiem abans, no? A partir d'aquí et pots permetre una estabilitat de dir, doncs, em quedo a viure a tal lloc, o... Clar, jo dius, soc de Sant Cugat, però ara encara, però és que m'he trobat que durant 7 anys no hi podia... No venia aquí. Anava venint, sí, bueno, a casa amb uns pares, però dius, clar, vens al Nadal, vens a les festes, vens quan pots.
La teva vida personal d'alguna forma de quedar pausada.
Sí, sí, sí. Ara per ara dius, doncs, hem de mirar això, aviam on es va i després ja es veurà.
Déu-n'hi-do, Sant Cugat, també tenim Patricia Denó, una sí. altra que és ben reconeguda, i el Josep Ferrer...
Talent de cultura, talent, de música, d'art,
d'art de tot.
Què t'esperen els propers dies? Has d'anar a Olot?
He d'anar a Olot demà passat. Aquesta tarda he d'anar ja al conservatori, però estic, aquest any estic de substitut al conservatori a Sabadell. Tinc 25 alumnes, que són uns quants, però bé. I demà a la nit o dilluns al matí, dijous al matí marxaré cap a Olot, que tenim concerts a l'1 de maig amb l'Albert Guinovart, sí, l'orquestra Girona, que sóc flauta solista d'aquella orquestra, i assagem tot el dijous, divendres...
I el 2 tens el concert, no?
A l'1. I després el 10 amb Sílvia Pérez Cruz a l'Auditori Girona, les classes entremig, tot plegat.
Ja gaudiràs de Girona temps de flors, almenys.
No, perquè estem tot el dia assajant.
Ah, una escapadeta.
Clar, no m'hi puc quedar, però em queda venir a fer les classes, dius, clar, aniré a fer el dia 1, bueno, la setmana, i és pel cap de setmanes quan estarem, però sí, en algun moment espero que sí, vine a veure alguna cosa. És molt maco.
Doncs t'anirem seguint, que en qualsevol moment marxes a, no sé, a qualsevol a veure, país,
la Xina,
o a la Xina, fas una gira, mira, tens feina, eh? Tens temps per fer una gira per la Xina, i res, ens vas informant, t'anirem seguint la teva trajectòria, Elisabet. Moltes gràcies per
Moltes
venir.
Moltes gràcies, Elisabet.
Moltes gràcies a vosaltres.
I continuem després d'aquesta agradable conversa amb l'Elisabet Franc, parlant una mica de l'agenda musical de la ciutat.
Doncs sí, i ho fem canviant totalment d'estil musical. Sí, nosaltres el coneixem com Álvaro Toucher, o Toucher, mai sé de dir el seu cognom. És un dels membres d'Urban Lights, que precisament...
El que tenim a Berlín.
Sí, precisament aquesta setmana presenta la seva trajectòria en solitari com Álvaro Soler, amb aquest tema, El mismo sol, que és totalment un tema preparat per l'estiu, per ballar la caloreta. I ha fitxat per Universal Music Spain. Déu-n'hi-do, i l'estan fent una promoció molt interessant. Hi ha un videoclip, de fet aquest so nosaltres el tenim a través del seu videoclip que ja està voltant per la xarxa i que té bastantes visites, perquè des de Berlín l'estan fent també molta promoció. Per tant, l'haurem d'anar seguint, perquè
veurem
segurament
la trajectòria d'ell en solitari i dels Urban Lights
aviam com
banda
camina.
El
projecte d'Urban Lights, el grec, el cantant principal, l'Álvaro també cantava, sobretot composava molt, estava al teclat, continua el grec, o sigui, el Ramon, per tant, segurament tindrem coses ben interessants. I fa res, dos dies, s'ha presentat oficialment i en directe el segon treball dels Marina Babyface and the Beetroots. Aquest era el single presentació de Still Beating, en llarga durada. El primer va ser un EP, doncs ara el segon projecte és un llarga durada amb temes com aquest Open Up the Window, que van tocar interpretant directe dissabte al Palau de la Música de Barcelona, a la sala petita, ells diuen, però déu-n'hi-do, la sala no és tampoc gaire petita. És una miqueta freda, però ells diuen que la van animar i escalfar molt, tota plena, i a partir d'ara comença doncs aquest camí amb el segon àlbum dels Marina Babyface and the Beetroots. I dissabte, el mateix dia, recordem, dins del Sant Cugat Experience, podíem gaudir d'un multiconcert al Festival Desperta 2015.
Podría volar más alto, pero cielos de los pájaros, cada uno con lo suyo. La tierra es mi terreno, el mar es la alianza del dulce y el veneno, y disfruto de la tierra aunque todo sea efímero. Sigo pisando fuerte el asfalto frío y gris, viviendo en España pero no tengo país. No creo en las fronteras, no, nacionalismos, no creo en independencia, sois todos lo mismo, defienden
la... Sembla que ja els reconeixes.
I tant, els teníem fa poques setmanes en aquest estudi de Greeners.
Participaven en aquest Festival Desperta, recordem que està organitzat per les entitats de la Desplaça Jove, una plaça, valgui la redundància, de Festa Major, i que selecciona els grups santcugatencs o en components santcugatencs que tocaran a la Festa Major. Doncs bé, hi participaven Greeners, Garlic, Solar i Estella, Dròpols i Sixteen. I finalment els guanyadors han estat Dròpols, que estan a punt de presentar també cosetes noves. Va haver un bercant, te'n recordes?
Uh-huh.
Solai Estella i Greeners, que estem escoltant.
Doncs ens acomiadem, Jessica, si et sembla, amb la seva música, i tornem d'aquí dues setmanes.
Perfecte.
Gràcies.
Adéu.
Millones de piezas. Puedo afirmar con certeza que su alteza no cotiza como empresa, usa oro en sus compresas. Días de lluvia, ahora son días de tormenta, y queremos ver el sol, aunque solo sea la puesta. Dicen, trata de ser tú mismo, y no hay salida en sociedad del consumismo, y con su mismo idioma rechazo su corona. Vivo fiel a mis normas, mis leyes, mis bromas. Soy más de puntos que de comas y no más. Soy más coherente que la gente que mencionas. Soy más persona que todos tus diplomas, porque no creo en palomas que vuelan sobre tu zona. Ya no soy un crío al que puedan engañar, porque aparte de ver, aprendí a interpretar. Yo le llamo dicotomía, la noche y el día, ilusión, melancolía. Yo le llamo dicotomía, caliente, fría, justicia y policía. Yo le llamo dicotomía, la noche y el día, ilusión, melancolía.
Yo le llamo dicotomía, caliente fría, justicia y policía. Quieren privatizar la educación, la sanidad. Quieren abrir la brecha en las clases de la ciudad. Quieren a un pueblo tonto para así domesticar. No me creo ese rollo, yo también sé masticar. El pueblo contra el poder manifestar. Nos otorga el poder al pueblo y su bienestar. La luz de la luna ilumina el camino. Muchos hablan pero pocos piensan, ¿no? Yo con un micrófono despierto conciencia. Despierto a cenicientas que solo creen en destino. La luz o la sombra, el arte o la obra. Haciendo maniobras, sumando lo que cobras. Tú eliges político, persona, caballo, metadona, capravo, mercadona, rencor o el perdón. Cara o cruz, nacer o el ataúd, buscar sombra en la luz, manjar o la fast food. Yo le llamo dicotomía, la noche y el día, ilusión, melancolía. Yo le llamo dicotomía, caliente, fría, justicia y policía. Yo le llamo dicotomía, la noche y el día, ilusión, melancolía. Yo le llamo dicotomía, caliente, fría, justicia y policía.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/radio.